Els alumnes de primària i secundària ja no porten mascareta dins l'aula.
Notícies migdia. Núria García.
Han estat els primers en treure-se-la a l'espera que demà la fi de l'obligatorietat de portar la mascareta en interiors es generalitzi. El doctor Manuel Cervantes, cap de malalties infeccioses del Parc Taulí, avala la mesura. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
En aquest moment jo a les escoles faria vida normal prepandèmica. Això sí, quan un nen tingui tos i febre, que es quedi a casa 2 o 3 dies.
Cervantes opina que la retirada de la mascareta no tindrà una alta incidència en el nombre de contagis actual i considera que el més important és ventilar bé els espais tancats i protegir les persones vulnerables. Aquesta és la portada del Notícies Migdia, però al llarg d'aquest informatiu tractarem altres temes com el cas dels GPS d'Esmatza, la justícia ha donat la raó a la companyia, l'inici de les activitats del Sakura Gastro o l'inici de les votacions per escollir el Sabadellenc de l'any, una iniciativa del Mitjà i Sabadell en col·laboració amb Ràdio Sabadell i l'Ajuntament. Tot plegat us ho expliquem durant els pròxims 15 minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem el repàs als serveis amb la situació del trànsit després d'una jornada d'ahir dilluns complicada a les carreteres catalanes per l'operació tornada. Avui la situació ja és més tranquil·la, tot i això es mantenen fins a 2 quilòmetres de retencions a l'AP7 a Viladasens en direcció a França per la retirada d'un vehicle. S'han hagut de tallar 2 carrils d'aquesta via. Per la resta, circulació tranquil·la a aquesta hora a les carreteres catalanes. I com funciona el transport públic ens ho explica des del Transmet el Daniel Cáceres. Molt bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
El tercer trimestre ha començat sense que els alumnes de primària i secundària hagin de portar mascareta a les aules. Per als estudiants d'educació postobligatòria, el professorat i la resta de persones, l'obligació de portar mascareta en interiors acabarà demà. Només es mantindrà els centres sanitaris, les residències de gent gran i també el transport públic i les farmàcies. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manuel Cervantes, defensa la mesura i aposta per ventilar millor els espais i protegir només els vulnerables. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Cervantes ha recordat que la mascareta no es retira perquè la malaltia hagi acabat, sinó perquè els casos són menys greus. Per això defensa que retiri la mascareta, però que les persones vulnerables la continuïn portant.
Jo, abans dels espais, començaria dient quines persones... Sí, jo crec que hi ha unes persones especialment vulnerables per malalties, per tractaments especials que els retiren les defenses, per edat, que és probable que tota protecció sigui poca. I, per tant, si es volen posar una mascareta, jo estaria encantat de que la portin, perquè redueix una mica el risc.
D'altra banda, recomana que als centres de treball es fomenti una bona ventilació dels espais, tant per protegir-se del coronavirus com d'altres malalties víriques.
Al final de les mascaretes en interiors s'ha fet notar les farmàcies que ja no en venen tantes.
Des que van deixar de ser obligatòries al carrer, els farmacèutics han notat una davallada progressiva de les vendes. Ho ha explicat Meritxell Blanchard, coordinadora del Col·legi de Farmacèutics del Vallès Occidental Est, a Ràdio Sabadell.
S'ha notat un descens progressiu. Des de que va haver més el pic i hem anat baixant i ha anat baixant, tot i que, bueno, com podeu veure també pel carrer i per els interiors de moment s'ha anat mantenint, i jo crec que serà una disminució progressiva, però sí, s'ha anat baixant, progressivament s'ha baixat, no ha sigut una baixada brusca, però hem anat baixant les ventes, efectivament.
Blanchard afegeix que la venda de mascaretes FFP2 és anecdòtica.
I com està la incidència a l'Hospital de Sabadell?
Doncs Manuel Cervantes ha explicat que es detecten uns 200 casos de coronavirus a Sabadell i uns 450 a la seva àrea d'influència.
nosaltres a Sabadell s'està diagnosticant aproximadament 200 casos cada setmana, però en canvi, amb aquests casos no estem generant ingressos a la UCI. Fa 3 dies que el Taulí no té cap pacient a la UCI.
Ostres!
Menys ingressos a l'hospital. Aquí no han desaparegut, seguim tenint uns 30 pacients ingressats. I tot això no és que el Sabadell estiguem bé, és la tònica general. O sigui, d'alguna forma, la gravetat sí que és evident que s'ha reduït molt.
El doctor diu que no s'havia vist una situació semblant en tota la pandèmia.
I encara relacionat amb l'emergència sanitària, l'Associació d'Autònoms Agarencs i del Vallès ha presentat una demanda contra la Generalitat per les restriccions impulsades durant la pandèmia. Una demanda que ha acceptat a tràmit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'entitat vallesana consideren que les mesures preses durant la pandèmia han estat completament aleatòries. Ho ha expressat el coordinador d'aquesta demanda, Gustavo Ruiz.
Per unes mesures que considerem que han estat totalment arbitràries, sense cap tipus de criteri tècnic, i que avui eren unes, demà passat eren unes altres, i a l'altra eren totalment diferents. Llavors la gent ha tingut una sèrie de perjudicis causats especialment per les mesures aquestes, que a més, segons l'estat d'alarma que ha estat declarat inconstitucional, doncs clar, no es podien haver pres.
Des de l'entitat estan comptabilitzant les pèrdues que haurien suposat aquestes mesures i reclamen que la Generalitat les compensi.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Pràcticament les 2:17. La justícia dona la raó a Smats en el cas dels GPS. La sentència apunta que en els plecs de la concessió del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries no hi constava aquest sistema de control. Amb tot, l'Ajuntament no el podia exigir sense aplicar altres canvis o abonar-ne el cost.
El gerent d'Smats, Eugenio Díaz, es mostra satisfet d'aquesta sentència, però es manté expectant a la resposta després del recurs que ha presentat l'Ajuntament. En cas que es confirmi el suport a l'empresa, Díaz considera que caldrà abordar el pagament dels més de 80.000 euros que va costar la instal·lació d'aquests dispositius.
Lo que está claro, y eso siempre lo dijimos, aquí no se trataba de que la empresa se niegue a que haya dispositivos de control. Lo que decíamos es que incluso el Ayuntamiento está en su posición de pedir dispositivos. El tema es que si tú añades algo que no está, ¿quién lo paga? Ni más ni menos. Esos dispositivos tienen un coste. Por ejemplo, cada dispositivo que se puso en un carrito de limpieza diaria cuesta más de 500 euros, más tiene unos costes recurrentes de transmisión de datos, porque son dispositivos de geoposicionamiento. Y nosotros lo que decíamos, mire, en todo caso yo no lo tengo que pagar.
Des d'UGT, sindicat majoritari en el comitè d'empresa d'Esmatza, consideren absurd mantenir aquests dispositius als carros de neteja. Braulio Campoy és delegat del sindicat a la companyia.
Nosotros en los carros estamos totalmente en contra, como un principio, porque es que es un... Y decimos, seguimos diciendo, lo vemos absurdo, el control. Hay otra fórmula para controlar los carros.
Des de l'Ajuntament han recorregut la sentència alegant que calen sistemes de seguiment d'aquest servei i, per tant, defensen mantenir els GPS.
Més qüestions. Pimec ha llançat una doble reclamació al govern espanyol. D'una banda, demana que es permeti que els contractes de serveis fets amb les administracions públiques puguin ser revisats per actualitzar-ne els preus. De l'altra, el responsable d'Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, Moisès Monal, ha argumentat que la viabilitat d'algunes empreses està en risc si no es prenen mesures. Són declaracions al cafè.
Amb serveis, en general, si la licitació no diu altra cosa... La pròrroga, si l'administració t'avisa amb una determinada anticipació, no pots deixar de fer el contracte.
Pimec també insisteix en que cal canviar el model de fixació de preus marginalistes del mercat elèctric i deixar de pagar la llum amb el preu més car de tots.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Sabadell es converteix des d'avui en la capital de la gastronomia japonesa. L'espai cultural Carrer d'en Fons centralitza totes les activitats que pretenen donar a conèixer la riquesa dels plats del Japó.
Paco Carol, propietari del restaurant Nou de la Borriana i un dels impulsors de la proposta, ha apuntat que hi ha similituds entre la cuina japonesa i la mediterrània.
Hi ha certa connexió amb el tema, sobretot, del tema de la varietat de producte, del tema de la poca manipulació a vegades del producte... del tema de les cuines aquestes que tenim... Clar, països que tenim molta varietat de productes, sempre tenim moltes varietats també regionals, cada regió fa el seu...
Les activitats del Sakura Gastro s'inclouen dins del programa de la Fira Sakura Matsuri, que es farà entre el 29 d'abril i l'1 de maig a Fira Sabadell.
I la Biblioteca del Sud celebra el seu 12è aniversari i comença avui 3 dies d'activitats presencials per a tots els públics, que acabaran dijous.
Les activitats tindran lloc al carrer Almogàvers. Avui es farà una lectura de textos en veu alta, un concert d'acordions dels alumnes del Conservatori de Música de Sabadell i un cafè tertúlia sobre poesia virtual. Jordi Bosch, director de la biblioteca, n'ha parlat al programa al matí.
Parlarem de llibres, de sèries, de videojocs, parlarem de tot l'àmbit cultural que vosaltres vulgueu i, a més podrem, serà un espai segur, és a dir, un espai on vosaltres podreu desenvolupar les vostres idees sense que jo us digui això és correcte o això és incorrecte.
Com que la pandèmia va troncar el desè aniversari, s'aprofitarà aquesta ocasió per fer la celebració amb un fotocall i un llibre de signatures per felicitar-los.
18.000 euros per a l'estat dels Estats Units, això és el que es fa, el que els fa falta a l'únic equip íntegrament femení de l'estat espanyol que s'ha classificat per anar a la final internacional de robòtica. Són una desena d'estudiants d'ESO de l'Escola La Vall.
De fet, un parell d'integrants de l'equip han desistit de fer el viatge el 18 de maig pel cost, després d'aconseguir dos premis de la final nacional. El tema de la proposta de enguany s'havia de centrar en la càrrega de mercaderies. En una visita al port de Barcelona van descobrir que cada any es perden 1.500 contenidors de transport marítim de mercaderies. Raquel Jiménez i Sara Torrubiano han explicat com funciona la seva idea contra la pèrdua de contenidors al programa al matí.
Instal·lant com uns airbags als costats, aprofitant que tenen com uns plecs.
Però que no sobresortissin.
Que no sobresortissin perquè... Bueno, perquè si no, si es trenca i tal, no fa cap gràcia. Bueno, doncs bé, i aleshores quan es caiguessin al mar, aquests s'inflessin i també hi haguessin unes llums i tal, i es pogués, que no s'enfonsessin els contenidors i es pogués remolcar.
Ara busquen més patrocinadors per cobrir els 18.000 euros que els costa desplaçar-se i romandre a l'estat d'Arkansas durant la final. Estan contactant amb empreses a través de correu electrònic, que és una de les tasques que estan aprenent, a més del pensament lògic, el treball en equip i la investigació. L'equip s'anomena Timbersatu, que en idioma indonesi significa equip unit. Els colors del seu logo també incorporen els de la bandera d'aquest país.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
I a partir d'avui ja es pot votar qui és el sabadellenc de l'any. Es tracta d'una iniciativa del Digital i Sabadell en col·laboració amb aquesta emissora que, amb motiu del seu desè aniversari, organitza per primer cop aquest reconeixement.
Es pot triar a través de la seva web un dels nominats, el cantant Sergio Dalma, la waterpolista Maika García, el nadador paralímpic Òscar Salguero, l'escriptora Montse Barderi i el doctor Manel Cervantes. El director de l'ISABADELL, Jordi de Riba, assegura que és una idea de futur, amb possibilitats d'anar-la polint. Les votacions estan obertes fins al 3 de maig.
Bueno, un dels referents en gastronomia.
Això ho anirem fent en el futur, anirem veient si la fórmula bona són tenir 5 finalistes o tenir-ne 10. Per nosaltres l'important era poder fer aquesta primera edició i que es donés a conèixer a través de la revista i probablement en futures edicions doncs, valorem a veure si podem ampliar els finalistes perquè entrin perfils també doncs, potser una mica menys coneguts.
A partir del dia 4 de maig es farà l'entrega del guardó a quarts de 8 del vespre al Teatre Principal amb actuació cultural i tots els finalistes i retransmès per streaming a través del portal de l'ISABADELL i també per aquesta emissora.
Amb Jardineria Caralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Caralt encertaràs.
Jardineria Caralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
Jardineria Caralt.
Informació més enllà de Sabadell. A aquesta hora compareixen des de Brussel·les representants d'Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP, l'Assemblea Nacional Catalana i també Òmnium Cultural per el suposat cas d'espionatge a l'independentisme. Sobre això, Artur Mas avui ha dit que el tema central del Catalangate no està al govern de Sánchez, sinó que ve d'abans.
L'expresident de la Generalitat ha recordat que el software espia Pegasus es pot comprar a través d'aparells de l'Estat com serveis d'intel·ligència i que per això no té per què fer-se directament des del govern central. A més, Ernest Mas no s'ha mostrat sorprès, però sí indignat per l'espionatge de 65 polítics de la societat catalana i ha dit que en un estat de dret el normal seria que el poder judicial ho investigués.
I a banda de l'ofensiva al Donbass es reprenen els bombardejos a ciutats a l'oest d'Ucraïna.
Un dia després que el president ucraïnès assegurés que havia començat la segona fase de la guerra, la batalla al Donbass, els russos han bombardejat ciutats de les quals s'havien retirat, Kiev, Kharkiv i Lviv. En aquesta darrera ciutat, fins ara considerada com a segura, ha tingut les primeres víctimes civils. D'altra banda, la Moncloa ha confirmat que el president del govern, Pedro Sánchez, viatjarà a Kiev en els pròxims dies per reunir-se amb Zelensky.
El temps.
Recte final del Notícies Migdia. Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia, hem tingut ja alguns ruixats durant aquest matí i a hores d'ara també es mantenen aquests, sobretot en punts de Pirineu, Prepirineu i en sectors de la Catalunya central. S'espera que al llarg d'aquesta tarda continuem parlant d'un temps inestable amb una banda de precipitació que ha de ser més extensa, més continuada i afectarà especialment la meitat oest del país. A la resta arribarà precipitació, però ho farà sobretot de cara a aquesta propera nit i al llarg del dia de demà, quan s'esperen ruixats, sobretot en punts de litoral i prelitoral i especialment cap als dos extrems del territori. De fet, des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís sobre la intensitat i acumulació de precipitació que s'ha de registrar sobretot cap al terç sud del país. D'altra banda, també hi haurà vent i tot plegat també fa que tinguem una temperatura més baixa que la del cap de setmana o bé Setmana Santa. I és que tenim aquesta banda de precipitació, tenim el cel força tapat i d'aquí també que la temperatura sigui força més baixa que la d'aquests últims dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Són 3:45, en marxem. 3:15, volíem dir. Així posem el punt final a la notícia del migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 al Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm